quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la contaminació que hi ha en entorns escolars arran de l'informe Qualitat de l'aire als entorns educatius de Catalunya. Un informe d'Ecologistes en Acció que recull els resultats d'una campanya de ciència ciutadana en què s'ha mesurat el diòxid de nitrogen a 79 entorns escolars dels municipis de Barcelona, Badalona, Sant Cugat, Olot i Viella. Aquest informe diu que en el 97,5% dels centres analitzats actualment es respira aire perjudicial per la salut dels infants, fins i tot, diu, en entorns més rurals. Per parlar-ne ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Robert Sabé, veí membre del Consell de Barri de Mirasol, la Roser Ezequiel, veïna de Sant Cugat, i d'aquí pocs minuts s'unirà a aquesta taula l'Eva Tataret, mediadora literària. Benvinguts, molt bon dia.
Molt bon dia, Maica.
Molt bon dia, gràcies.
Tenim aquest informe sobre la taula que ens diu que els infants de quatre escoles de Sant Cugat respiren aire perjudicial per la salut. És la conclusió d'aquest informe que parlàvem ara. En el cas de Sant Cugat, l'estudi s'ha centrat a les escoles Joan Maragall, l'Olivera, el Turó de Can Matàs i el Catalunya, i en els quatre casos se superen els valors de la nova directiva europea i de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, respecte a la qualitat de l'aire i de la presència del diòxid de nitrogen. Què en penseu d'aquestes dades, Roser, Robert?
Jo francament me quedo bastant sobtada de que hi hagi aquest nivell de contaminació, per dir-ho d'alguna manera, perquè jo pensant que a Sant Cugat haver-hi tants espais oberts i més aviat una mica de verdor, això era la més natura del com sembla ser que és. Però també és cert que el que dèiem amb ell, que tanta autopista aquí, autopista allà i tanta benzina pel mig, potser sí, això, i tanta gent que som, pot ser motiu de que es vagi elevant.
Roberta, tu t'has sorprès les dades o més o menys ja són les que tu tenies sobre la taula?
Malauradament no m'ha sorprès. Soc inclús un viciós de moltes coses i una d'elles és tenir una aplicació que es diu aire.cat a la Generalitat, en la qual puc anar veient com estem de diferents nivells de contaminació aquí al poble però a altres llocs. No m'ha sorprès, però la primera puntualització és que es parla de les escoles, els nens i tal, tothom, tothom està patint.
Sí, l'informe es centra en aquests entorns escolars, però evidentment és extensible a la resta de la ciutat.
Per exemple, els vells, i aquest any que la Marató van fer de malalties respiratòries, els dòxids de nitrogen, doncs serà un factor, podríem dir, molt a ser tingut en compte. Parlaré per companys que inclús han vingut a fer xerrades aquí a Sant Cugat. Una és la doctora Terrades, que és del CREAF, de la Universitat Autònoma, i l'altra podria ser en Miquel Rovira, de Eurecat, que està a Manresa. El problema de la contaminació és un problema d'arreu. Contaminar no és ni més ni menys que posar alguna cosa amb una quantitat superior a la normal en un lloc que no tocava. Val? Fet aquest aclariment, hi ha contaminacions sòlides. Perdoneu si faig una mica pesat, però és que si no, al final ens carregarem el pobre senyor que busca el nen amb el cotxe i felicitem el de la bicicleta quan el tema és més complex. Les sòlides és el típic, les mines, totes les pedres que deixen al costat. ¿Vale? Les líquides, sempre hem sentit parlar que el mar està contaminat, amb la dana vam baixar no sé quantes quantitats d'aigua que bruta cap al mar i llavors els peixos i tal, i l'atmosfèrica. Faig aquesta separació perquè l'aire és un fluid i per tant les coses van on siguin. De fet, si us en recordeu, a l'època industrial les fàbriques es feien cada vegada més altes i no es feien per demostrar el poder de la fàbrica, a vegades també, sinó perquè la porqueria, com més alta surt, més lluny se'n va. Val? O sigui, és la socialització de la porqueria. De fet, si aneu a l'aplicatiu aire.cat, veureu que la comarca d'Osona és la més contaminada de Catalunya, quan total de cotxes comparat amb l'àrea metropolitana, res de res. Però hi ha una corrent d'aire que puja cap al Pirineu i que fa que Osona tingui el privilegi de rebre grans quantitats de contaminació gratis, absolutament gratis.
A part del port de Barcelona, precisament, és la que va cap a aquesta direcció.
Dit això, el problema de Sant Cugat, com el de molts municipis, és que aquesta contaminació difosa ens hi va parar. Però és que Sant Cugat és perfecte perquè hi vagi parar. Té un fre brutal, que és la muntanya de Collserola, per tant, la difusió d'aire de mar per netejar és difícil, i a més té un encreuament d'autopistes. La AP7, que és la via més transitada d'Europa com a pont de... I després la C16, que ens n'enriem, és petiteta, patatim, patatam, però no falta que digui com està de saturada cada dia. Aquest és el gran i greu problema de contaminació que tenim.
Sí, sí. Val?
Per tant, dit això, m'agradaria que Sant Cugat no tingués cotxes, però no solventarem el problema. El problema el solventarem quan lograrem fer un transport d'una altra manera, fem un pas més enllà del que s'està plantejant. Perdoneu pel rotllo.
No, el context sempre és benvingut. Ara tornarem, ens explicaves que posàvem el focus d'atenció en aquest cas amb els infants, perquè és el que analitza aquest informe. Evidentment, la mala qualitat de l'aire, per entendre'ns, afecta totes les persones que viuen en un entorn, però tenint en compte que la població infantil és especialment sensible a la contaminació atmosfèrica, degut a que tenen una freqüència respiratòria més elevada, tenen una immaduresa del sistema respiratori i immunitari. Quines mesures creieu que es poden prendre, tot i que no són fàcils ni ràpides ni que podem fer títol individual, segurament com apuntava el Robert, per revertir una mica aquestes xifres?
Jo crec que això està en mans del govern i dels polítics, perquè nosaltres poca cosa podem fer, però sí que és veritat que el que deia ell, també a nivell de... si la gent tingués consciència i tots anéssim una mica més a peu, en bicicleta i de tot això, tot ajudaria a les criatures. Inclús els mateixos crios es mentalitzarien d'anar a fer de vida sana al carrer. És que si no, jo personalment, com que no hi té gaire, penso que no sabria pas per començar.
Robert.
El problema és un macroproblema, és un problema de primer món, és el nostre metabolisme, vull dir, és la porqueria, vull dir, si tens un gos només fa una porqueria, si estem davant d'una granja en què hi ha molts porcos, deixen anar molta porqueria. Aquest és el problema que tenim. Per tant, el primer és mirar de modificar el sistema de transport, no seguir pensant en l'autopista un carril més, podríem fer la B40, sinó pensar el famós eix de transport ferroviari que tindria que anar des d'Algesires fins a Europa. No? Aquí és on tindríem que invertir. Total, el que veiem a l'autopista quan passa pel nostre poble és un tren de camions. No veiem camions, veiem un tren de camions. Per tant, la pròpia visió ens està dient la solució. Aquesta seria la principal, però tardarem molt en arribar-hi. Mentrestant, les escoles són on són i, per tant, poc hi ha a fer. Com a màxim, mirar de tindre, i això l'Ajuntament i el Servei Meteorològic ens pot ajudar a veure quines són les corrents d'aire. No tot és una difusió per gravetat, sinó hi ha en aquells llocs pues, posar, per exemple, vegetació alta, plantar pollancres, etc., algo que pari la vegetació, la contaminació, caurà quan caigui aigua cap al terra, o sigui, no s'elimina, però evita, faríem un cel filtre perquè arribés als nanos. No hi ha més solucions properes, vull dir, no podem posar filtres a les finestres, no podem fer que vagin amb mascareta, penso jo, etc., etc. Tenim que anar al moll de l'os del problema. Aquesta és la meva opció.
Eva Tataret, molt benvinguda.
Hola.
T'hem presentat.
Disculpeu, bon.
Cap problema, hem dit que t'incorporaries de seguida que poguessis. Estem abordant aquesta primera temàtica, els índexs de contaminació al voltant dels centres escolars, precisament un espai on tu treballes, i ara parlàvem de quines mesures podíem prendre no per revertir en la mesura del possible a aquestes xifres. No sé, bueno, per on passa la teva opinió.
Sí, bueno, una mica, no? El que estàveu dient, que no podem tirar a terra les escoles i canviar-les de lloc, no? Ni moure totes les, no? Els agents contaminants. Jo crec que és un... Bueno, veure quines mesures es poden prendre, no? Que siguin reals, no? Però bueno, jo crec que el que és interessant és... Que es contempli això, saps? Que fins ara no s'havia com ni plantejat, no? Com els nostres infants passen moltes hores a les escoles, no? Hi ha nens que passen des de les 8 fins a les 6 de la tarda, a les 7, i no? Quina és la qualitat, no? Ambiental i allà, no? Trobo que és... Bueno, no sé, a mi em va sorprendre el primer moment, eh? Vull dir que ja quan va passar, amb lo de la mirada, no? En l'escola mirada ja va ser un... Ostres, és veritat, no? Bueno, no sé,
es comença a posar el focus potser, no, en aquests fenòmens que potser fins fa uns anys no s'hi parava.
Exacte. No, fins que no veuen casos puntuals, eh?
Sí.
Com això de la marató que han fet de les criatures i tot això, i la gent pren més consciència quan surt a la llum algú i llavors ja és un d'anomandora.
No, i que com ens afecta, jo crec que no, potser no hem estat tan conscients, no, de pues jo què sé, no? Quan portes la canalla per... A mi és una gran ciutat, sí que ho notes molt, però no sé, potser et fixes més en la contaminació com acústica, no? Que hi ha molts cotxes, sí. Però no, bueno, ho parlo per mi, eh? O sigui, no, jo us ho juro que no havia anat com més enllà, no?
Creieu que som conscients, ara, arran d'aquesta reflexió, Eva, dels efectes que té la contaminació sobre la salut de les persones i en concret sobre la salut infantil? Si no recordo malament, i potser si no és així, el Robert em podrà rectificar, hi ha uns informes de l'IS Global de Barcelona que ja apuntaven que neurològicament la contaminació afectava aquells infants que estaven en entorns més contaminats. Per tant, és des de molts àmbits de la salut, no? Des de l'àmbit respiratori, que és el més evident potser, a l'àmbit neurològic, que potser no hi hem parat tanta atenció. Som conscients de tots els perjudicis d'aquest model de vida, al final, que tenim, model de vida i model de mobilitat.
Jo crec que no som conscients.
Jo penso que no.
No, gens i mica.
Hi ha hagut per mi una cosa que va ser molt frapant, molt visual, que vam viure tothom, que va ser l'any del Covid. L'any del Covid no traiem la pols. Val? Els mobles estaven... sens dubte, sempre hi ha pols, afortunadament si no es moriríem, però no hi havia la pols negra. Va ser deixar el Covid i tornar a tindre el problema de, podríem dir, un polsí més aviat fosc i més aviat enganxós, val? És ni més ni menys que la difusió, podríem dir, que es produeix a partir de les combustions. Per tant, jo penso que no en som conscients. No, no. L'altre dia m'ho va dir la meva dona, i és veritat, un dels problemes del món de la ciència és que fa molts informes, però això no soluciona res, perquè si no els expliquem no serveix d'un carallo, vull dir, és un munt de papers. I ja hi ha molts informes. Barcelona ha sigut una ciutat molt capdavantera, amb instituts inclús propis, però inclús els informes del canvi climàtic a Catalunya, que comencen el 2008, ja parlen en un apartat de la salut social i parlen dels temes de contaminació. És ben cert que ha anat canviant la sensibilitat. Potser el 2008 es prenia més atenció cap a la regeneració de les aigües i ara podríem dir ens hem donat compte de que no n'hi havia prou. Vull dir, de que això ens cova tot. Ens sobta perquè vivim en una illa verda, vivim en un lloc fantàstic, però ens ha caigut la contaminació més socialitzada que pot haver-hi, l'aèria. I per tant, aquí sí que no podem fer res. No podem anar-nos a queixar a ningú. Som nosaltres mateixos.
En tot cas, tenint en compte que potser no som prou conscients, però que sí que cada vegada en som més, no sé si us sorprèn, per exemple, que quan es parla de vianantitzar diversos espais de la ciutat, Sant Cugat fa molts anys que té vianantitzat un eix de vianants, la plaça d'Octavià on abans circulaven els cotxes, però per exemple, com hi ha iniciatives com seria vianantitzar els quatre cantons, on hi ha ara un carril bici i s'ha posat el crit al cel, tenint en compte que evidentment no serà la solució eliminar la contaminació, el Robert ho explicava molt bé al principi com funciona aquest fenomen, però potser sí que reduiria la presència d'aquest NOx en alguns espais concrets. Us sorprèn que hi hagi gent que encara es posi la mà al cap perquè li treuen la llibertat, per dir d'alguna manera, de moure's amb cotxe?
I jo crec que és la manca de coneixement o de voler saturar un moment donat i pensar, a veure, quina atmosfera respirem? Vull dir, una mica de, o inconscient, egoistament de dir ell va aquella persona es va anar a la seva i això li és igual, però és el que deia ell, frenem i para, atura't i mira, les estadístiques són les que són, i jo diria és una mica per fer-s'ho pensar, i, doncs, com més carrers de bicicletes hi hagi,
alternatives per utilitzar
millor, i el anar a peu, que tampoc passa res,
sí, anar a peu.
Clar, és un poble, vull dir, jo poder parlar per mi perquè és molt partidària, molt. Perquè això d'anar al cotxe per quatre passes, així es posa tot, que és impossible. Inclús la gent, si t'hi fixes, es posa un estat nerviós i neguitós que se'ns salten per res. Vale, doncs atura't, agafi més a peu, sempre i quan no hi puguis anar, i clar, no sigui l'altra punta. Jo crec que hi ha molta gent que no els és indiferent, vaja.
Bueno, falta potser mirada llarga, no?
Sí.
Perquè mirem com ara, no?
Sí, sí.
Aquests temes ambientals, sí. No? Mediambientals, sobretot, és mirada llarga.
Bueno, però sembla mentida que veient aquestes estadístiques que donen, no prenguis consciència una mica del que hi hagi. Si tots no col·laborem una mica, no ajudem.
Són estadístiques que fan referència a la qualitat de l'aire, però també a la salut dels infants. El doctor Ferran Campillo, que és pediatre de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa, adverteix que es calcula que una tercera part dels nous casos d'asma infantil està vinculat a la mala qualitat de l'aire. De fet, explica que el 40% dels infants, és a dir, 4 de cada 10 nens ha necessitat un broncodilatador, ja ho direm, abans dels 2 anys, i al voltant del 60% dels ingressos en les plantes de pediatria dels hospitals són per patologies respiratòries. Hem tingut la marató aquest cap de setmana, que ens ha parlat de totes aquestes malalties, però sincerament jo quan vaig veure aquesta xifra que donaven al doctor Padilla vaig al·lucinar, per dir-ho col·loquialment, quan vaig veure que un de que 4 de cada 10 nens necessitava el Ventolin, perquè ens entenguem tots, productes d'aquest tipus, i em pregunto per què, davant d'aquests indicadors, tenim aquests informes que ens dona la ciència, que ens deien la Roser i el Robert, tenim informes mèdics que ens diuen que 4 de cada 10 nens necessita això, que no es prenguin mesures per revertir aquesta situació o que no repensem la mobilitat. Dit això, Sant Cugat hi ha un altre, i torno a parlar col·loquialment, colabrot, que és la construcció de l'escola La Mirada. Una escola que inicialment s'havia projectat al Parc del Bosc de Volpelleres, un espai que s'ha judicialitzat i que de moment l'Ajuntament mou fitxa per avançar en la construcció definitiva d'aquest espai i fa el canvi de planejament o proposa el canvi de planejament per col·locar-la a la Guinardera. A la Guinardera té a tocar dues autopistes, AP7 i C16. Tenim aquests informes que ens diuen, i no d'ara, no? Aquest ha sigut d'aquesta setmana, però ja ve de lluny, hi ha els de l'IS Global i d'altres instituts i acadèmies, que ens diuen que la contaminació és dolenta per a la salut dels infants i pel seu desenvolupament neurològic. Sabent això, us sorprèn que el govern triï aquest emplaçament, tenint en compte que ja sabem que equipament públic no n'hi ha tot arreu, totes les casuístiques i que les decisions doncs a vegades no podíem fer les coses tal com ens agradaria ni tan ràpid com volguéssim. Però creieu que el govern ha de triar aquest emplaçament definitiu per construir una nova escola? No aquelles que ja tenim i ja estan fetes, i ho dèieu, no es poden destruir i tornar-les a fer, però si l'hem de fer de nou, l'hem de fer al costat de dues autopistes?
Suposo que encara no havien sentit aquesta estadística com ara van plantejar-ho, o és inconscient totalment, és una cosa molt inconscient, i sembla mentida que gent que se suposa que té coneixements prengui una decisió tan bestial.
Jo només recordo que a la Guinardera hi ha el Júnior des de temps immemorial, i hi ha el gran complex esportiu de Sant Cugat,
atletisme,
des
d'allà
fa molts anys. Per tant, els nens, sens dubte, també es formen part del col·lectiu d'esportistes, però també qualsevol persona. Ja sabem que quan fem esport el que se'ns obre és els alvèols pulmonars i, consegüentment, la freqüència de respiració i la superfície, podríem dir, d'intercanvi d'aire és més alta i, per tant, la contaminació s'agafa. Es va pensar la Guinardera, la ubicació, o es va pensar només en un sentit pràctic, que quan juga el Sant Cugat contra el Sant Feliu de Pallerols l'autocar pot sortir just per allà? Tenim que canviar la mentalitat, és el que ha dit l'Eva fa molt temps, ara fa un moment, i es tindrà una mirada més llarga i més que ens permeti adelantar-nos, o com a mínim pensar que ens adelantem als processos que van passant, val? Ara no, la Guinardera és perfecta, queda espai lliure, hi ha una bassa amb mànecs que sembla que sigui natural, hi ha un centre comercial proper, vull dir, escolta'm, pel nostre model de societat i urbà és fantàstic, però està clar, hi ha aquests altres inconvenients.
De fet, ja hi ha famílies que han posat el crit al cel per aquesta ubicació, justament a part dels problemes de mobilitat que això pugui generar, que augmentaran també aquesta contaminació ambiental, perquè potser fa complicat anar-hi, almenys fins ara, en transport públic, i obligarà moltes persones a desplaçar-se en cotxe, per la contaminació que hi ha per aquestes dues vies d'alta densitat. De fet, la nova Directiva Europea de Qualitat de l'Aire promou mesures com la creació de zones de baixes emissions a prop de les escoles, que potser no és una solució definitiva, no, perquè la contaminació no s'hi posen barreres, però és un primer pas.
Una mica de fre.
Creieu que això seria factible a Sant Cugat? S'han violentitzat els entorns d'alguns espais, si no recordo malament, al costat del Pi d'en Xandri, almenys al carrer que hi dona accés no hi poden accedir els cotxes, perquè també suposava un risc per la salut dels infants que caminen per aquells espais.
Creieu... I al voltant del Maragall, em sembla que també.
Al voltant del Maragall també.
I el Collserola també, és una mica ja...
Però quatre carrers, per entendre'ns, no és com un pla molt ambiciós. A Barcelona s'està començant a caminar a instància de Revolta Escolar i altres col·lectius en fer aquests entorns lliures de circulació de cotxes als entorns escolars. Creieu que això seria factible a Sant Cugat, que tindria prou suport dels grups municipals, o que seria fins i tot una proposta d'algun grup polític, no sé què sigui, instància de la Revolta Escolar, que també el tenim a Ciutat, de les AFES i de tots els altres col·lectius que tenim?
Jo crec que la proposta és bona. Ara, si s'hauran portat a terme ja és una cosa que no entenc.
S'han anat fent, no? Aquestes no? Pacificar els entorns de les escoles, també ajudar a fer l'entrada més tranquil·la, que sembla una tonteria, però no ho és. Vull dir, deixar els nens amb 0,35 segons, no? Que vagin del cotxe, surti del altre cotxe, posin...
No? El pit stop, no? De la Fórmula 1.
Sí, fa un punt d'estrès, saps? Perquè els pares deixem, no? Deixes els nens perquè tens ràpid, perquè has d'anar, no? A treballar i tot és un punt d'estrès. O sigui, que l'entrada s'hagi de fer com caminant, és un té més repercussió del tema d'avui, que és
l'ambiental.
També és com aquesta mentalitat, no? Això que dèiem, que com és que no ho veiem, no? Pues potser això potser no té un efecte directe amb la salut, no? Respiratòria, vale? És veritat. Però sí que ens canvia un palet la mirada, no? Que podem entrar més a poc. Mira, l'altre dia és molt bo, perquè un company que té una canalla petiteta, que va, des que van en cotxito encara, a l'escola Bressol, doncs deia, és que hi ha un pare que ve amb el nen caminant, i em deia, és que ve caminant, que van a zero per hora. Clar, jo passo amb el cotxito, no, amb el carrito del bebé, el deixo, i quan torno encara me'l trobo a mig camí. Vale, no? I llavors, quan m'ho estava dient, no? Pensava, clar, és una manera d'entendre, no? De mirar diferent, no? De mirar diferent. Llavors, jo crec que és lent el fet que hi hagi gent que miri diferent o les circumstàncies ens obliguin a mirar diferent, a la pacificació ens obliga a mirar diferent. Bueno, potser nosaltres no ho veurem ja segur, perquè has aquesta taula, menys tu, som una mica com juvenívols, eh? Però potser sí que obligarà, no? Potser als, no? A les mesures, quan es projecta un equipament, quan es projecta un equipament d'esport esportiu, no només escolar, es tingui ja aquesta mirada, no? Però canviar mirades és superdifícil.
Al final també és un reflex una mica de la societat, no? Aquesta manera de viure amb pressa.
Ràpida.
Ens hem aixecat i ja ens hem aixecat tard, i ja anem tard a l'escola, i hem de córrer, i hem de fer baixar la criatura amb el cotxe corrent, mentre aparca un doble fila. Bueno.
I una solució, estava pensant jo ara, que tampoc seria malament, ja n'hi ha, però encara hi ha més, i si plantegessin més autobusos pels col·legis, per evitar, però facilitar-los, evidentment, i amb autobusos aquests que són antic, que no contaminen, aquests elèctrics, i evitar una pila de cotxes particulars que d'un un quatre concret per anar-los a recollir i portar-los a l'escola.
L'altre també és a l'hora d'escollir el model, almenys en l'escola pública, que és on té decisió l'Ajuntament, no?, tornar a aquella zonificació on té sentit.
Acabes d'obrir un maluc.
Que pogués, no? Que potser, jo és que clar, soc de poble, tenia només una escola, per tant anava a l'escola del costat de casa i evidentment hi anava caminant, però potser té sentit, a vegades busquem solucions com molt màgiques i molt imaginatives, i potser allò que fèiem no fa tants anys potser segueix sent el que té més sentit, no? I es poder anar a l'escola que tenim al costat de casa, jo crec que en el cas de l'escola pública, que és d'accés per a tothom i ha de ser de qualitat, no hauríem d'haver d'estar triant entre quina escola ens agrada més el model, sinó que totes les escoles, i jo crec que Sant Cugat és així, tenen una molt bona qualitat per educar les nostres criatures. Per tant, si tenim l'escola a prop de casa, ens estalviem aquests temps amb el cotxe, ens estalviem justament agafar el cotxe, les presses, els nens poden ser més autònoms i potser poden anar sols a l'escola abans.
Aquesta és una altra.
Poc a poc.
No? Jo a casa tinc uns nanos, perquè a més són molt petits, que vinc de Can Canxet, però tinc la Farga, i veig nanos que els deia la meva mare, dic, ui, tols, a veure, agafadets, passeig, balla, van sols al col·le, i venen de l'alçada de l'enllaç, vull dir, fan un trajecte important, eh?
Però hi ha allò que t'acompanyen els més grans, no? A vegades...
No, però molt bé, és el passeig més avall.
El teixit veïnal, també, no? Mm-hmm. Si vivim d'una forma més col·lectiva, més en comunitat, no? Més enllà d'aquest individualisme que sembla que el model ens porta, si coneixem els nostres veïns, sabem que el del tercer o el de dos portals més enllà té 3 anys més i potser doncs la meva passa per davant de casa i s'afegeix, no?
Sí.
Amb aquesta línia, quan tu has plantejat si els grups polítics del municipi estarien per la per la qüestió aquesta. I jo tinc dubtes d'alguns, però ja està, com que també sempre m'he definit que estic en una determinada banda, no té cap raó de ser.
Partint que hi ha alguns grups que neguen el canvi climàtic.
Sí.
Però jo penso que hem de sobrepassar la llibertat aquesta liberal en què jo tinc dret a fotre tot el que em doni la gana, perquè per sort, visc en societat i tenim que anar a aquesta llibertat social. Aleshores, tornant amb aquestes visions de llarga durada, l'educació és com molt capdalt. És una mica tan, si ens ho posem a pensar, tan simple com el canvi d'hàbits alimentaris que s'estan portant a les escoles. Sens dubte que substitueixin l'advocat doncs per qualsevol altra verdura farà que els nanos, quan tinguin dret a decidir sobre la seva alimentació, es donin compte que hi ha les mateixes quantitats de vitamines i de fibra en productes que venen aquí mateix.
Una oliva.
Exacte. Per tant, és el mateix, la contaminació, si arriben caminant doncs pensaran, ostres, els cotxes, i a més a més ho lligaran, perquè per alguna cosa hi ha els mestres en què el transport no té que ser sempre el que veus per l'autopista, i és una manera que a la llarga pugui anar-se canviant aquest model, val? És ben veritat que hi ha coses que es veuen, vull dir, l'aigua, dius, quina porqueria d'aigua la d'aquest poble que té mal gust. La contaminació no es veu. Tant jo suggereixo que la gent s'apunti a l'app aire.cat, que és gratuïta, i que podran veure in situ, i a més els donaran recomanacions de salut.
Per exemple, si vols fer esport, no? Quins dies és o a quines hores pots fer millor esport o no per la qualitat de l'aire.
I després, de la mateixa manera que cada vegada hi ha més escoles que tenen un termòmetre màxim i mínim i un pluviòmetre per veure que el clima és això, que posin simplement un mocador de paper blanc fixat pels quatre puntes a sobre una superfície plana, i cada setmana vagin veient, podríem dir, el canvi de color. Val? Que això poden veure simplement amb una taula de colors que els dona el mòbil, i es donaran compte de lo que va passant. Sens dubte, allò és la deposició seca, o sigui, les partícules que pesen més, però tenen una relació amb les que pesen menys. Val? I la gent es donarà compte de que per malauradament vivim en un lloc que és privilegiat, però no és el xollo que ens intenten vendre.
Potser ens sembla, no?, que viure en una ciutat amb tants espais verds, que és una ciutat privilegiada en aquest sentit, que no està altament densificada, que hi ha molts parcs, tenim Collserola a tocar, tenim, si no m'equivoco, 50.000 arbres en la trama, en la trama urbana, potser ens fa ser menys susceptibles a la realitat ambiental que vivim.
Sí, sí, perquè jo pensava, com vaig llegir l'estadística del percentatge aquest, jo dic, ui, però jo pensava que el fet d'haver-hi tants arbres i tant, que ni de bon tros, és possible.
I ara, aprofitant la crida que fa el Robert a l'aplicació d'aire.cat de la Generalitat, Sant Cugat té alguns panells que mesuren la qualitat de l'aire. Desconec si actualment funcionen o no. N'hi ha una aquí al costat del parc de Can Bernet, que era d'una empresa, si no m'equivoco, que es deia Likens, i que permetia, no sé si funcionen o ja no funcionen, perquè fa molts anys que està instal·lat. Creieu que, per exemple, tenir aquests tipus de panells o aquests tipus d'eina a diferents punts del municipi, allà on ens els trobem de cara, per entendre'ns, que és inevitable no veure'ls, i que ens diguin quina és la qualitat de l'aire, ajudaria a sensibilitzar la població i potser alguna part a canviar cert hàbit de mobilitat, per exemple. No sé. A vegades saber, no? Empodera.
Jo voldria pensar que sí.
A mi m'agradaria...
Per ser optimista, eh?
Sí, sí, jo vull ser optimista, però ara ho sento, em sortia una mica la vena de la mala llet. Està clar, si estic a la plaça Octavia i ho poso allà, pues les persones que estan en aquesta taula, pels comentaris, tothom tindrà sensibilitat de dir, ostres, quin problema. Però si sou de la immobiliària Pérez, això em devalua automàticament, podrien dir-ho. Per tant, sí, tant que tindria que ser transparent. No tindria que ser una app voluntària, tindria que ser una explicació que cada dia...
De fet, a l'espai del temps,
exacte,
no?
De la manera que ens expliquen com anem baixant l'aigua, es tindrien que dir com va els nivells de contaminació. Però a partir de llindars, no el de la ràdio, ha baixat un 5% respecte a ahir, quan era ahir, d'acord? I per tant seria important, o sigui, és una feina, ho sento, de formigueta matxacona, tic 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 tic. Fins ara pensàvem que era normal que anéssim amb màniga curta el mes de desembre. Ara ens hem donat compte que això porta unes conseqüències bestials, val? És una mica això. Perdoneu que parlo molt.
No,
és bo escoltar-te.
Més informació, com a mínim, a poder prendre més decisions conscients.
Jo crec que sí, jo sé que sempre està bé tenir una mica de reflexió i dir, pensem, prenem consciència que realment és el tema és greu. Crec jo, eh? Voldria pensar que fos així. Sí.
De ben segur que queda moltíssima feina per fer. Jo crec que en tot cas que a poc som més conscients d'aquest canvi climàtic, d'aquesta contaminació medioambiental, de tots els perjudicis que això té per a la salut de les persones i del planeta. Al final el planeta seguirà vivint, és allò, no? Que diuen els científics, el planeta no l'hem de salvar, els que ens hem de salvar som nosaltres. Veurem si ens ho mereixem o no, o si ens extingim com a espècie. El problema és que seran les decisions de les generacions passades les que marcaran les generacions futures, doncs que no hauran tingut l'oportunitat de fer les coses bé o malament, perquè no hi seran a temps. Roser i Robert, Eva, moltes gràcies per compartir aquest espai, que tingueu molt bones festes de Nadal, perquè ja no ens retrobem fins al mes de gener.
Gràcies i bones festes.
Que tingueu molt
bon dia. Moltes gràcies i bon Nadal. Salut.